Bon dia a tothom. Julieta és la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar que s'estrena aquest cap de setmana, que tot i ser irregular, segons les crítiques dels diaris, arriba com un dels treballs més satisfactoris de l'última etapa del cineasta. Després de la farsa fallida de Los Amantes Pasajeros, el director vira cap al drama més auster, sense humor ni cançons. Tampoc no hi ha catarsi emocional. Les dones de Julieta no estan a punt de tenir un atac de nervis, sinó que estan abatudes o bé absents. És potser l'Almodóvar menys almodovarià, una història sobre l'absència i el dolor, sobre personatges atrapats en circumstàncies tràgiques que no són fruit de les seves decisions. Avui parlem de Julieta i de pas de l'univers Almodóvar al programa Amb Cada Cultura. Saludem primer de tot els que ens acompanyen en el locutori de la ràdio. Tenim en Vicenç Llavero, de la Biblioteca. Molt bon dia, Vicenç.
Hola, bon dia.
Paco i Cristina, de la Caravana de les
Hola,
Arts.
Hola, bon dia.
Joan Moret, bon dia.
Hola, bon dia. No sé, jo
no sé... No sé què passa, avui tenim com... No sabem com dir-ho. I Marc Carreras, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
No sé, atacs com... de riure a primera hora del matí.
Em sembla que és l'Eduard. Diu que no, però sí. Abans de parlar de l'Almodóvar i de les seves virtuts i defectes, hem de recordar que aquesta setmana el director de cinema ha desmentit a través d'un comunicat l'evasió d'impostos filtrada en els papers de Panamà i ha rebut la notícia de la mort de la seva actriu fetitxa, Chuslan Preave. La recordem a La flor de mi secreto.
Mi niña, ya ha llegado mi niña.
¿Cómo está, mamá?
Regularcilla, ¿cómo quieres que esté?
¿Y eso?
Lleva unos días deprimida.
El tiempo y este Madrid.
Sí, el tiempo. Y los nervios que los tiene. Uy, no sabes cómo se excita.
Cállate, cara de ladilla. Para tu hermana todos son nervios y figuraciones mías.
No discutáis. Debe ser el tiempo, ¿eh? Yo estoy igual.
Ah, yo tengo las piernas que me pesan como costales.
Claro, debería usted salir. Tiene que andar. Se va a apoltronar.
¿Apoltronaica estoy?
¿Por qué no la sacas, Rosa?
¿Yo?
Pero si es ella la que no quiere salir a ningún lado.
¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stingers, que no sabes cómo me miran.
¿Cómo no la van a mirar? Si se insulta, le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecicos patos que hay en el barrio.
¿Y yo qué sé si son Stingers o son yuppies? Si no veo nada.
¿Cómo no quiere ir al oculista?
Mire, le he traído lo último de Amanda Gris.
Pero si yo ya no puedo leer novelas, si ni siquiera hago ganchillo.
Trae que yo sí puedo leer. Ay, qué antología tan bonita.
Oye, vamos a arrinconarnos, que en esta silla me duele la cuchilla.
Acabem de sentir, doncs, Chuslan Preave, amb un d'aquests fragments de La flor de mi secreto que ja fan riure només de sentir-ho. I jo us volia preguntar a tots, quina és la vostra pel·lícula, la que us agrada més d'en Pedro Almodóvar?
Què he hecho yo para merecer
aquest silenci?
No, Vicenç. És aquesta, eh?
Sí, aquesta és de fa temps. És de les,
No, però aquesta és de les primeres, quan més, sí. Més fresc, més amb el tarana més creatiu en tenien a l'Almodóvar. Després ja es va anar consolidant les seves formes de fer cinema, amb uns temes molt repetitius pel meu gust, però per mi va marcar un punt i a part, no? En el cinema, ja no tan sols d'Almodóvar, sinó del cinema espanyol que es feia llavors. A mi va agradar moltíssim, sobretot el paper de la protagonista, que era la Carmen Maura. Paperàs, la vida.
A mi m'ha agradat Todo sobre mi madre y la mala educación. Perquè són pel·lícules, Volver també una mica, perquè són pel·lis molt d'actors, que els dic jo, que perquè Pedro Almodóvar treballa molt la interpretació amb els actors.
Cristina.
Yo después de lo que ha dicho Paco no puedo añadir nada, pero sí, sí, también.
També t'agraden aquestes.
Sí, sí.
Marc i Joan.
Jo estic amb en Vicenç, m'agrada bastant de la primera etapa, doncs, que he hecho yo para merecer esto. És, bueno, una de les primeres pel·lícules on realment veies el geni Almodóvar, no? que tu ja havia aparegut abans, no? Però potser és la pel·lícula en què es comença a consolidar ja com... De la mateixa manera que quan mirem la filmografia, parlàvem l'altre dia de Woody Allen, no? I dius, mira, a partir de Danny Hall, doncs la cosa doncs comença a prendre un cos, podem dir que he hecho yo para merecer esto també. I de la seva última etapa ja més, diguéssim, de maduresa i d'un cert perfeccionament formal, doncs m'agrada molt Hable con ella.
Mira, coincideixes amb en Paco, doncs.
No, perquè no l'ha dit, Hable con ella.
No has dit quan... Ah, no, quin has dit?
Todo sobre mi madre y la mala educación.
La mala educación,
sí. La mala educació no m'agrada gaire, precisament. Però bé, són gustos, suposo, sí.
Marc.
Bé, em sembla que quasi bé ja les heu mencionat pràcticament totes, no? Almenys de les que potser tenen una miqueta més de rellevància.
Home, no, n'hi ha moltes,
home, sisplau. Tacones Lejanos també també està bé. No és que sigui el Modor, tampoc és que sigui
Miguel Bosé.
Sí, Tacones Lejanos, hi havia aquell bany a la presó, inoblidable, una de les seqüències musicals. Una de les coses per les quals destaca molt també Pedro Almodóvar és aquest univers en què sempre saps que les seves pel·lícules apareixeran en algun moment una seqüència musical més o menys ballable, però amb un cert punt que és una mica una de les parts de les seves marques.
Bé, penso que d'autor, no? Després de nominacions i Oscars i tal, doncs va tenir un boom i sí que hi va haver un seguiment, però també em sembla que també hi ha hagut una miqueta de baixada del seguiment de les pel·lícules de l'Almodóvar, almenys per part meva tampoc. No és que sigui el meu director també preferit, però bé, és un autor i té un univers molt característic i té pel·lícules que estan, doncs, això, com les que heu dit, vull dir, a mi també em sembla que Tacones Lejanos està bé, Fuerte Mi Secreto, Hablé Con Ella, són bones pel·lícules, sí.
Jo crec que li passa una mica el que a Woody Allen, no? Al seu cine, al seu país, li costa una mica, però fora l'univers Almodóvar, no?
L'univers Almodóvar, l'univers tan estrictament local que acaba sent universal, és a dir, Almodóvar és com és perquè és un director manxec, perquè si no tindria l'univers que té, i això és el que el fa precisament universal, i és el que fa que sigui, agradi més o menys, satisfaci més o menys les seves pel·lícules, estiguin millor o dius, mira, aquesta potser se li veu les intencions però no ha arribat el que volia fer amb aquesta pel·lícula, és igual, vull dir, és un director que és una veu que interessa arreu del món i que em sembla a mi que ara mateix és el director espanyol més important a l'estranger des del punt de vista de és un autor, a Canes estan bojos per tenir la seva última pel·lícula i estan quasi més preocupats del que pugui estar algú aquí pel tema aquest dels papers de Panamà, perquè Canes és un festival en què, vaja, l'exposició mediàtica és molt gran i penses, realment s'arriscarà el Almodóvar a aquesta exposició mediàtica, que li interessa des del punt de vista comercial de la pel·lícula, però per l'altre no tant, no? I aleshores, bé, són coses que hi ha en joc, però és perquè, ho dic perquè s'entengui que aquí pot haver una semi-indiferència a vegades amb les seves obres o amb ell mateix, però que fora és un dels cineastes de prestigi que hi ha, que hi ha de referència. Quan dius cineastes espanyols, segurament el primer que ve al cap dels contemporanis és Almodóvar.
Però creieu de veritat que aquí no és un esdeveniment cada estrena d'una pel·lícula seva? Home, jo almenys penso anar-la a veure, com
jo,
totes les que ha fet Almodóvar.
Jo penso cada vegada menys. No
sí,
sé si
va
és...
menys, això, ho creieu?
Bueno, no sé si és el millor perquè l'última pel·lícula doncs, potser no va ser...
Punxar.
No, va punxar i potser no va ser el que la gent esperava. Però sí que em sembla que potser el millor també hi ha un cert esgotament, o potser és l'esgotament és seu, que vull dir que passa amb escriptors, passa amb directors, i passa, tenen una època, tenen un moment i tenen una visió que per repetitiva a vegades doncs, fa que el públic que ja el coneix doncs, no vagi deixant pas a altres universos, altres directors, altres
visions. Jo com a seguidor sí que noto que l'última pel·lícula que vaig anar a veure al cine em vaig quedar una mica desolat i vaig pensar, ja... Amb el que m'agrada el món Almodóvar, crec que aquí ha fet una pel·lícula per divertir-se, però...
La de les amantes.
Sí, va fer una pel·li per divertir-se i va deixar de costat una mica el compromís amb el seu espectador, a lo millor.
Potser no només l'última, A mi em sembla que també l'anterior...
La piel que habito.
La piel que habito. Jo crec que no va tenir la rellevància que potser doncs, ell s'esperava tenir. És una opinió, vull dir que tampoc...
A mi em va agradar la piel que habito,
li discuteixo
que és una pel·lícula fenyida pel que fa a l'estructura, però això hauríem de fer ara aquí un simposi per parlar-ne.
No ho farem, Joan.
No parlo dels gustos o de que si fos bona o dolenta, però sí que em sembla que hi ha aquesta cosa que sembla que diu...
Ah, bueno, una altra.
Clar, una altra de lo mateix. Això, hi ha persones que conec del meu àmbit m'han dit, però això no, aquesta no l'havíem vista ja, aquesta no, 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 no. Aquesta, això no era, ja. Clar, vull dir, això
el,
vol dir que...
I el que habitó era quasi cinema fantàstic, eh? Era sí. Una pel·lícula de terror.
De terror absolut, amb gòtic, sí, eh? A més, tancats allà en una casa.
Però, vull dir que no és tan igual a tot el que havia fet.
Jo crec que no.
Era una mica diferent. Però sí que és veritat que hi ha un cert... Apareix un cert cansament en l'espectador.
És aquell cercle d'explicar aquest món i endinsar-se potser en aquesta estructura que ell utilitza en el seu món particular, que per coneguda doncs la gent diu això ja ho he vist, no?
És que últimament les seves pel·lícules totes giren bastant al voltant de temes no resolts del passat, no? Si us hi fixeu, les seves últimes pel·lícules sempre van una mica... ja es parla d'una certa etapa introspectiva, i no sé ben bé si és així, però perquè introspecció també ja n'hi havia amb algunes de les seves primeres pel·lícules, amb Laberinto de Passiones, per exemple, vull dir, també hi havia fets del passat que eren traumàtics, però vull dir que sembla que en aquesta última etapa s'ha anat accentuant molt aquesta vessant del seu cinema, no? I potser sí que a vegades penso que es pren una mica massa seriosament i potser ens agradaria més que tornés aquesta cosa de que he hecho yo para merecer esto, no?
És que esteu parlant abans de frescura i potser també és això el que volia dir, vull dir que està en aquest cercle d'explicar aquestes coses.
Molt seriós,
i també doncs, la gent veu que d'aquí, potser aquí a Espanya potser sí que el coneixem, sabem quin cine fa, què és el que vol explicar, està més immers en aquesta realitat, no? Però allò fresc, allò innovador, aquella cosa diferent que marcava el cine d'Almodóvar, i que el feia atractiu potser al públic estranger, al públic, anem a dir, no espanyol o no coneixent de la realitat espanyola, la realitat manxega que ell explica, doncs aquella frescor, aquella cosa nova que estava explicant, doncs, potser ja també no hi és, no? Perquè ell és més madur, perquè ell està explicant una cosa més introspectiva, perquè està fent un tipus de pel·lícules més, encara més personals de les que feia abans, i potser això doncs, a mi em sembla, és un parer, eh? Potser a Cannes sí que a la sala esperen perquè és el nom i és anem a dir que és la gran diva, no? és el gran personatge, però a mi em sembla que la rellevància que tenia aquest senyor, doncs, amb els meus respectes, que ja dic que és un gran creador i un gran artista, però em sembla que ha canviat una miqueta aquest hype, no?
I ha tingut ofertes per fer cinema en anglès, diguéssim, per fer el salt aquest a Hollywood, i no hi ha caigut mai en aquest parany, no? Diguéssim, que tot i tenir ofertes per fer, dir, escolta, fes el que vulguis, tenir actors disposats a treballar amb ell, doncs ell no ha volgut seguir fent aquest cinema molt propi, molt espanyol, molt manxec, i això també d'alguna manera l'honora, no? En el sentit de dir, no, sóc jo i no vull deixar de ser jo, perquè en el moment en què faci una pel·lícula en anglès, per més que hi hagi el meu univers allà reflectit, no acabaré de ser jo.
A mi em sembla que l'honora, i també el diferencia d'altres, jo em sembla que altres grans directors o altres directors que han sortit aquí amb unes visions particulars o que tenen una manera d'expressar el cinema i que han sigut reconeguts internacionalment, podríem parlar de Menàvar, o podríem parlar de Bayona, o podríem parlar d'altres directors que sí que han anat a fer cinema en grans productores o a l'estranger, i doncs anem a dir que s'han inserit a dintre la indústria de Hollywood, i potser sí que han perdut una miqueta aquesta visió més local, no?
Sí, però tant Amenábar com Bayona
són directors diferents,
són artesans, i és una cosa diferent del que pugui ser un autor, que és el que seria Almodóvar, no? I també són gent que ha mamat molt cinema nord-americà, i aleshores és evident que les seves metes són unes altres totalment legítimes,
també,
eh?
A mi em sembla que també Almodóvar també ha amat molt de cine de Hollywood, eh?
Sí, melodrames, sobretot.
Melodrames i canvia el
Maldeseo. Sobretot melodrames, Douglas Sirk, sí, els referents són totalment diferents,
sí, són,
eh?
Són altres referents, però vull dir que una cosa no treu l'altra.
No, però tant Amenábar com Bayona, per exemple, són directors post-Guerra de les Galàxies, post-Spielberg, i per tant doncs, els seus referents són uns altres, i això es reflecteix amb les seves obres.
Jo vaig anar al Museu Almodóvar i m'ho vaig passar molt bé.
Hi ha un Museu Almodóvar? On
està? Sí, al seu poble. Al seu poble. Jo tinc una petita anècdota, vaig anar a un festival de teatre a prop de Ciudad Real, que es diu Almagro, és un festival de teatre clàssic, i molt a prop està el seu poble, que és Calatrava de la Cruz, i el museu estava tancat, perquè és un poble petit, a La Manxa, era ple estiu, i tocant a la porta dels veïns vam aconseguir que un veí tenia la clau del Museu Almodóvar.
Ostres.
I vam aconseguir que s'obrís el museu per un noi de Lloret i jo, el Carles Magosa, no sé si el coneixeu de quantos. I sí, vam insistir, vam picar la porta d'un veí, ens van obrir el museu, i no sé què va passar, però resulta que venien molts turistes i vam entrar com 10 turistes de cop, gràcies a que la insistència de, oye, ¿por qué no nos abrís el museu i tal?
Eso solo te pasa a ti, ¿eh?
I què
hi ha dintre el museu?
Bueno, és un... Imagineu-vos com un petit centre cívic on ella ha posat cosetes seves, però, bueno, estava interessant, no que sé, roba, pòsters, hi havia una màquina de projecció antiga... No sé, va ser més divertit l'anècdota que el que hi havia dintre, però, bueno, per mi va ser divertit, perquè vaig pensar, hòstia, ara només faltaria que apareixés per aquí la mare o algú de la família.
Callaro, sentaro, que te vuelva a cantar.
Buenas noches. Yo quería agradeceros al equipo el trabajo que nos habéis dado estas semanas. Muchas gracias de todo corazón. Yo hace mucho tiempo que no canto, mucho. Pero hoy me voy a animar, a ver qué sale.
Tengo miedo del encuentro el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre para presentarla al casting de Niña Canta.
Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo.
Aquí escoltem, en teoria, és la Penélope Cruz, que l'hem sentit al principi d'aquest fragment, però la que la doble és la Estrella Morente, a Volver, i amb aquesta fantàstica banda sonora de fons ens endinsem primer de tot. Fem una primera parada a la biblioteca amb en Vicenç Llavero. Vicenç.
Hola, bones.
Pensava que cantaries ara una miqueta.
Sí, una mica, no? El que passa és que encara plouria més del que està plouent ara en aquests moments.
Més que l'Estrella Morente seria el seu pare,
Sí, l'Estrella Morente, sí. La veritat, sí.
En Vicenç no té gaire cara d'Estrella Morente.
Bueno, d'estrellat potser sí, no? D'estavellat. Doncs repassem doncs, aquest miniblog que tenim a la biblioteca dintre del CAD de Cultura, doncs, repassant les activitats que tenim a la Biblioteca Municipal de Lloret. Tenim molt present de que n'hi ha tres exposicions en marxa, que la principal d'elles la trobem a la planta soterrani, que és de fins al 16 d'abril l'exposició del concurs de pintura ràpida, que ja va per l'edició número 21. És una d'aquestes activitats que ja estan consolidades al poble, i aleshores totes aquelles persones que estiguin interessades en veure els participants i els premiats en aquest concurs, aquest certamen, doncs recordeu que la sala d'exposició de la biblioteca fins al 16 d'abril. També recordar que la primera planta de la biblioteca, i aquesta potser és molt, molt interessant perquè retrata el que són les fotògrafes pioneres a Catalunya, i així es pot conèixer el treball de dones com l'Anaïs Napoleón, Madronita Andreu o Montserrat Vitell Barra, que que són fotògrafes que van desenvolupar la seva tasca entre final del segle XIX i començament del segle XX. Aquesta exposició romandrà a la primera planta de la biblioteca fins al 22 d'abril. I el que és al costat de la planta 0, és a dir, que seria a nivell del carrer, doncs fins al 30 d'abril, una exposició que ja es pot veure des de, fins i tot des del carrer, que és Coixinet, Bookface, Biblioteca, de la xarxa a la biblioteca. Ho tenim fins al 30 d'abril, com ho comentava. Passant a una activitat que farem la setmana vinent, recordar que el dia 13, a les 6, té lloc el Conte Taller La Carretera Bona. És una activitat que fem a la biblioteca infantil, és molt important fer la inscripció prèvia, perquè les places són molt limitades, i aquest Conte Taller La Carretera Bona és a càrrec de la Fundació Mutual de Conductors i intervé també, col·labora la policia local de Lloret. Més o menys s'explica en el Cifil Parran d'una sessió de contes seguida d'un taller en el qual els infants poden aprendre quins són els principals senyals de trànsit, com s'ha de moure per la ciutat de forma segura i el risc que comporta el trànsit en la mobilitat diària. El conte aquest és una idea original de la Fundació Mutual de Conductors, està escrit per un conegut escriptor com és en Joan Barril, i aquest conte en concret està il·lustrat per Pedro Rodríguez i s'ha fet en col·laboració l'edició d'aquest llibre amb el Servei Català de Trànsit. Recordeu, serà el taller gratuït, menys o menys una durada d'uns 45 minuts, que la inscripció està pensada per nanos de 4 a 8 anys i es farà a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal. I dit això, donar des de la biblioteca moltes gràcies, agraïm molt la visita de nens i nenes que han passat per la biblioteca infantil i els representants de les diferents escoles, perquè aquest curs, el 2015-2016, ens han visitat 950 nens i nenes de les escoles Àngels Alemany, Esteve Carles, Immaculada Concepció, Institut Escola, Pere Torrent i Pompeu Fabra. Ha estat un total de 40 grups de P5, de segon i cinquè de primària. A tots ells, moltes mercès per haver passat per la biblioteca. Si, i ara, enllaçant, tornant, sortint d'aquest mini espai de la biblioteca, que hem fet un repàs de les activitats que hem fet els propers dies, recordar que tenim un fons dedicat al Almodóvar. Fem un repàs molt ràpid de la filmografia que en tenim de l'Almodóvar, i si de cas hi ha algú que vulgui fer alguna cosa, ho pot comentar. Està per ordre alfabètic, no per ordre d'edició, Tenim a la biblioteca que es pot visualitzar, o sigui, es pot agafar en préstec, Los Abrazos Rotos, Atame, Carne Trèmula. Recordeu que Carne Trèmula està basada en un llibre de Ruth Rendell.
Jo tinc el guió.
No, i està força... El que passa és que hi ha una petita diferència, l'adaptació entre novel·la i pel·lícula, la veritat és que se veuen força les diferències. Entre Tinieblas, que pertany a la primera època, La Flor de mi Secreto, Hable con ella, que és una de les pel·lícules que molta gent la recomana d'Almodóvar, si té que recomanar alguna, Hable con ella és una d'elles, em sap que em parlo d'ella.
Jo ho he dit.
Has estat tu, Joan.
He estat jo. Ops.
Kika.
Kika no la recomanaria.
Ho veus? No, a més va ser un experiment de l'any 93 una mica raro. Com si anés a fer una crítica però no la va acabar de sortir. Sembla que sortia a la Victòria Abril.
Sí, clar.
Laberinto de Pasiones, primera època, La mala educació, Mujeres al borde del ataque de nervios, que aquest possiblement va ser la pel·lícula que la van donar més de projecció internacional.
I la pel·lícula que no va anar a Canes i que des de Canes se'm van adonar de l'error que havien comès no programant aquella pel·lícula que ho va patar tot arreu. I a partir d'aleshores va començar aquesta dèria del Festival de Canes amb Pedro Almodóvar.
I es va fer una sèrie pilot als Estats Units.
I un musical, sí. I un musical que no sé si ha durat gaire o no, però ja a Broadway es va fer un musical, una adaptació de musical en anglès de Mujeres. Sí,
va tenir molt de ressò aquesta pel·lícula. I em fa la feta que va arribar al gran públic amb aquesta comèdia. Perquè és una comèdia negra, entre cometes, no? Una pel·lícula molt, molt curiosa, perquè pràcticament està inscrita dintre de la moguda madrilenya de llavors, perquè és de em sembla recordar que és de l'any 80.
La primera
Pepi,
que va fer.
Luz i Bon i altres xiques del Montón. Pràcticament sembla que adaptava textos de seus d'un llibre que es deia Patidifusa i altres textos, i ho va convertir en un guió. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que para mí es continuar siendo la mejor película de Almodóvar, Tacones lejanos, que em fa l'efecte que aquesta película és més reconeguda per, més per la seva banda sonora que no pas pròpiament per la peli, tot i que és força notable. Todo sobre mi madre, una gran película, i ara hem sentit un tall de la película Volver. Doncs aquests títols que acabo de fer ara un desglossament, pues, els poden trobar a la Biblioteca Municipal.
Ho teniu tot, això, eh?
Sí.
I, ja està. I té demanda, Vicenç?
Almodóvar té com... Jo crec que són d'aquests cineastes, de que n'hi ha gent jove que encara que el té que descobrir.
Ja.
Perquè amb les últimes projeccions, potser, tal com deia en Marc i en Joan, s'ha anat aparcant una mica de la seva línia, ja no és... Jo, per exemple, el trobo repetitiu, però valdria la pena recuperar l'Almodóvar de la primera època, fins pràcticament 1997-98. A partir de ja d'entrada en el nou mil·lenni, em fa l'efecte que l'Almodóvar...
Oh, cada...
Ja per sí. Pistonada i
cada,
ja no...
cada certs anys hi ha aquella...
Estic en desacord, eh? Estic en...
No sé, em sembla que cada certs anys hi ha aquella remembrança de la movida i dels anys 80, i això doncs tornarà una altra vegada i la gent tornarà a veure les pel·lícules del principi de la filmografia de l'Almodóvar, no? O sigui, que deuen ser també èpoques i modes, entenc, i jo crec que sempre hi haurà gent que les anirà a buscar.
Mm-hmm. Vicenç, alguna cosa més?
No, ja posem punt i final a l'apartat de la biblioteca aquí. Moltes gràcies.
Mitja hora i arribarem a les 10 del matí. Seguim donant la banda sonora doncs, més, podem dir, retro d'Almodóvar. Paco i Cristina, tenim feina aquest cap de setmana amb el teatre. Avui, darrer espectacle de l'Espai Off amb The Music Box Project, amb totes les entrades exaurides.
Es van acabar ahir.
Es van acabar ahir al vespre. I demà, Mercè Arànega es posa la pell de Neus Català.
Ahí estamos.
L'últim... Parlem d'això.
Parlem de l'últim Espai Off de la temporada. Portem tres espectacles de l'Espai Off, els tres s'han exhaurit les entrades i res, l'Espai Off d'avui ho porta en Pere Vox, que és un membre de la companyia Teatre de la Selva, on fa un espectacle que ha agafat unes cançons, uns monòlegs i farà una mica de show allà en directe.
Ell sol.
I el que té avui d'Espai Off és que la gent estarà sentada dintre de l'escenari amb ell i a veure què passa, no, Cristina?
Sí.
Està anunciat com un espectacle diferent als altres.
Està, sí, és una mica diferent als altres. Bueno, és el que té l'Espai Off, no? Que és diferent a tot el que passa.
S'ha de veure. Les entrades estan totes exaurides, per tant, ja no hi cap ningú més.
Ja no hi cap ningú més i, bueno, tenim...
Però aquí tenim un hueco, si quieres venir. A l'escenari.
També.
A l'escenari.
Que pilota.
Calla. Paquito.
Què més?
Continuem.
La Neus Català, avui no.
Dissabte,
a les 9 de la nit. Aquestes sí que encara queden entrades. Com molt bé has dit, la Mercè Arenga...
Arànega.
Es posa amb la pell de Neus Català i redica aquest espectacle ve arrel d'una novel·la que es diu Un cel de plom. No rigueu, sisplau. Aquest espectacle ve arrel d'una novel·la que es diu A cel de plom, de la Carme Martí, i si no m'equivoco, el Rafael Duran ha fet una mena de treball amb la biografia. I res, que amb la gent de l'Aurora s'han connectat i el dissabte presenten aquest espectacle en el teatre.
Com ens pot estar passant això? És un malson, no estem soles, em sentiu? No estem soles, ens tenim les unes a les altres. Arribem a Compiègne, No ens deixen sortir del tren. Aprofito que els nazis no em veuen i obro la finestra. Davant nostre hi ha un tren de bestiar ple de persones, com animals cap a l'escorxador.
Quan expliques una història com aquesta, sempre t'afecta. Hi ha els assajos, hi havia trossos que cada dia era un fart de plorar i el director em anava dient, no, no, tu no has de plorar. Tu dic, és que si dic això és que m'entren ganes, no hi ha el personatge a mi de plorar. Però vaja, al final vam aconseguir mantenir aquesta emoció continguda.
La nostra moral és voler tornar. Voler tornar per poder explicar al món el que pot arribar a fer un home inculcat en una ideologia tan salvatge com el nazisme, com el feixisme. De com un home es pot transformar en una bèstia. I nosaltres volem viure perquè volem lluitar contra les bèsties aquestes.
De la Neus destacaria la seva resistència, el no deixar-se trepitjar, el no convertir-se en una víctima, que per molt que els altres et facin mal, tu no tinguis mai la sensació que ets una víctima, perquè aleshores vol dir que et quedes sense eines per lluitar, i la idea d'ella és que sempre cal resistir i sempre cal lluitar.
No estem vives, dones perdudes i malaltes. Gent dels pobles ens dona la seva roba, moltes companyes es desempalleguen del vestit de deportada. No me'l trec, jo no me'l trec, la Titi tampoc, ella tampoc se'l treu.
Per mi és una història positiva, no explicada des del drama, no explicada des d'algú que se sent derrotat, sinó des del punt d'algú que han volgut derrotar i no ho han aconseguit, almenys mentalment no ho han aconseguit. Bueno, això és el que m'agrada.
Perdó. Doncs recomanar aquest espectacle, que la gent sàpiga que parla d'aquesta, la Neus Català, que va ser una de les últimes supervivents de Ravensbrück. A veure si ho he dit bé.
Ho has dit molt bé.
I és un espectacle molt recomanat, molt profund. Porteu Kleenex, que serà molt impactant.
La vam tenir fa uns anys aquí a Lloret, sí. El Neus Català.
Va venir a fer una xerrada,
no? Suposo que... Sí,
té més de 100 anys, aquesta
dona. Suposo que la gent que se'n recorda, doncs, bé, anirà al teatre aquest dissabte, perquè val la pena, em sembla. Sí, en aquestes... És una representació de la temporada de teatre, però crec que és més que això. I, per tant, doncs, és interessant que hi siguem.
Continuem, Rosa. Nosaltres hem portat, des de la Cristina i jo, hem portat una recomanació, una obra de teatre que es diu El Niño de la Tele, ¿vale?, de Penta Teatre. És una antiga companyia que vam estar la Cristina i jo treballant fa uns anys. Es va estrenar dijous a la Sala Freihard de Barcelona. No sé si us en recordeu de Rubén Ramírez, un nen petit amb ulleres que imitava tots els personatges de la tele.
No.
Jo no, us busco foto.
Bueno, doncs aquest nen que als anys 90 va triomfant a la televisió fent imitació de personatges, ara torna per explicar que és un simple carpintero i que totes les ofertes que va tenir de petit...
Ara ja és gran,
i tot el que li va passar als anys 90, que va visitar tots els platós de televisió, doncs ara és un ningú, però explicar la seva experiència i és algo que està molt bé, perquè
la fama és efímera.
Ara és fuster, ara és
això, l'espectacle parla d'això,
la fama és efímera
i
són
que
els 15 minuts de fama.
Disfruteu,
no?
Mentre es dura, perquè
sí, pues parla una mica d'això, estàs fent el seu espectacle, has vist?
El disfruteu mentre es duri.
No, jo crec que és un espectacle interessant per això, perquè parla de lo efímero que és la fama.
Dit en castellà, li poses més intensitat,
cualquiera, sí, con un timbre de voz potente. Gràcies, nena.
Alguna cosa més, Paco?
No, continua l'últim tema. Va, passem a l'últim tema, que ja hem parlat molt de l'Almodóvar. Cristina ens parlarà de que aquest diumenge ens anem al Nacional a veure el Don Juan.
Ah, sí?
De Molière. I amb moltes
don
ganes
Joan,
de veure Don Joan.
Ho fan en català, això.
Ho fan en català, perdó. Perdó per la meva pronunciació, sóc un nouvingut. I res, amb moltes ganes de veure el Don Joan, perquè està molt criticat. Diuen que no ens perdem res. Vaig llegir una crítica al Teatre Barcelona, però jo tinc ganes de veure-la per donar-li el meu punt de vista. Cristina, si vols dir alguna coseta més, reina meva.
Sí, relacionat amb el Club de Lectura, no pas amb en Don Joan, ja ens ha arribat el llibre de Victòria, que és la propera sessió. Falten 5 pàgines i per tant ens passen un PDF amb les pàgines.
A veure, un moment, sueltes. Què vol dir que falten 5 pàgines?
Falta el final, no?
Vol dir que l'edició, com que...
Ha tingut una rata.
Exacte, hi ha 5 pàgines en blanc a tota l'obra, distribuïdes per tot.
Entremig, a sobre.
No, és el final,
no són 5 pàgines seguides.
No són 5, o sigui, la 80, la 104...
No,
en sèrio.
Sí, sí. I llavors ens han enviat, demanant disculpes, evidentment, des del Servei de Biblioteques, ens han enviat les 5 pàgines sueltes en PDF que la biblioteca...
Que hem de retallar, hem de retallar, enganxar...
La biblioteca te les ha imprès...
És un taller, no? És un taller...
Sí, manualitats.
Fes la teva pròpia obra de teatre.
Però bueno, que, ja, que tothom pot anar a buscar l'obra allà.
Molt Sant Jordi, això, eh?
Total, total.
Jo els hi faré un favor i... o els escriuré. Ens escriuré, no?
Els hi faràs un favor?
En el llibre.
Ho editaràs bé, tu vols dir?
Sí, sí.
No?
Sí.
Editaràs bé,
sí, sí, sí. Escriuré, Joan, faré una transcripció de les, de les màgines que falten.
La teva aportació a la cultura lloretenca, sí, sí, sí. Molt.
Perquè trobo lamentable que també hi ha llibres amb pàgines en blanc. O sigui, però què és això?
Però és que, a més, no podràs retallar-ho perquè està així. O sigui, és tot
el punt. Està així? Això els oients ara mateix?
És una pàgina en blanc. La Cristina està ensenyant una pàgina en blanc.
Em pensava que l'Edu estava fent un periscou, però veig que no.
No.
No, que vull dir que s'ha imprès amb un dir a 4, per tant, no podràs retallar, hauràs de tenir el full a dins del llibre.
Algo farem.
Algo
farem.
Tranquils, que jo ho arreglo.
Però volem saber-ho,
eh? Joan ho arregla, eh?
Volem saber-ho.
És que és un Don Joan.
Aquest llibre...
És un Don Joan.
Us hem de dir que
aquest llibre torna a transformar.
En el Club de Lectura vam fer una sessió i ell va fer de personatge de Don Joan.
Ell, quan et refereixes a ell, et refereixes a en Joan Moret, que és que parles com si no hi fos, aquí.
Perdona, en Joan Moret vam fer una sessió de...
Conjunta amb l'altre Club de Lectura.
Amb l'altre Club de Lectura.
El Club de Lectura i el Club de Lectura de Teatre.
De teatre, i vam fer una lectura i ell va fer el personatge d'en Joan. Fes la veu que feia, sisplau.
Sisplau.
No ho sé, necessitaria unes línies de text.
No cal, segur que ho fas això cada dia, Joan.
La setmana vinent, va.
T'ho portes preparat.
La setmana vinent us faig un Don Joan.
En esta apartada d'orilla m'has curat una brilla, això ho sap tothom, això ho pots dir perfectament.
Bueno, només,
senyors de la caravana.
Un text de no, que sí, que me voy contigo, no hagas caso a la otra. No, que me voy contigo, no, que la otra no hagas caso.
Don Joan.
Va fer un liguetis, sí. Va ser la rapera.
Amb les actrius que tenia a cada costat.
Senyors, alguna cosa més, la caravana?
No, jo no tinc res, tu, Paco?
No, ja ho tenim tot.
Les 9 i 42 minuts del matí, estem en directe a la ràdio de Lloret de Mar. Estem escoltant ara la banda sonora de Blé Conella, un altre dels títols emblemàtics, Sant de Pedro Almodóvar. Marc Carreras, amb la sana voluntat de fer-nos una mica més savis, ens vol il·lustrar amb el seu diccionari particular. Marc, conceptes. Aprenem coses.
Conceptes. Ja feia temps que no hi dedicàvem una miqueta a aquesta minisecció. I bé, hem portat dos conceptes, suposo que alguns nous, altres que ja els coneixereu, i bé, quan vulgueu, doncs ja comencem. Doncs banda sonora de Batman vs Superman, per parlar d'un concepte, doncs podríem dir cinèfil també, i també del món del còmic, com és el crossover.
Crossover.
Que és...
L'has d'explicar molt bé, Marc.
Ho intentarem. A veure, en principi el crossover no és... que respecte a la televisió, aquesta paraula ens refereix a la incursió de personatges o d'històries o universos d'una sèrie en una altra, de diferent. Ho hem vist en molts exemples de la televisió americana. No és exactament allò que havíem explicat de l'spin-off, que és l'aparició d'un personatge que crea un altre univers, una altra sèrie a partir de la primera, sinó que és més bé doncs, dues sèries que comparteixen a vegades un mateix univers i doncs, que conflueixen en un capítol o en diversos capítols al llarg de la temporada. Això ho hem vist els últims anys en el món superheroic molt, i per això també hem posat la banda sonora de Batman vs Superman.
No deixa de ser una estratègia de promoció, també, que tenen les cadenes.
És una estratègia de promoció, i per això més o menys ja ho hem portat aquí, perquè una de les notícies que hem tingut aquestes últimes setmanes és que això que havíem vist en sèries com The Flash o Arrow, que eren sèries que comparteixen el mateix univers DC i que totes dues més o menys tenen unes bones i unes acceptables, uns acceptables números d'audiències, doncs ara aquesta vegada doncs anem a dir que hem donat una altra volta més i hem fet o hem vist el crossover, aquesta barreja d'universos entre el superheroi de Flash i Supergirl. Aquesta novetat ben bé és perquè són dues cadenes i dues emissions diferents, i per tant això es feia una miqueta difícil de fer per qüestions de drets, etc. No? Però bé, al final, per la voluntat dels actors, també per la voluntat dels creadors, que no deixen de ser els mateixos, doncs es va fer aquest episodi, que em sembla que va ser el 17 o el 18 de Supergirl a la CBS, en el que sortia el personatge de Flash, i que va aconseguir que pugés un 30% l'audiència de la sèrie de Supergirl, que estava doncs decaient bastant. Ja ho he dit abans, o sigui, ho hem vist i ho veurem segurament moltes altres vegades, perquè ho hem vist en sèries com les sèries de CSI, ho hem vist també sembla que hi havia un capítol de l'Ally McBeal que també sortia en Boston Public. La sèrie Anatomia de Grey també va tenir un spin-off i algunes vegades van compartir algun que altre episodi. Hem vist capítols del Simpson d'Expedient X, de 24, etc. Una miqueta amb aquesta versió potser una miqueta més còmica, no?
Jo el primer que recordo de crossover que jo vaig identificar com a tal va ser A Bola de Drac.
Sí, senyor.
A Bola de Drac hi va haver dos o tres capítols en què en Son Goku va anar a parar a la Vila del Pingüí.
Això mateix, al món del Dr. Slump.
Va ser un crossover entre Bola de Drac i l'obra prèvia del mateix creador d'Akira Toriyama, que era Dr. Slump.
Doncs aquí veiem una miqueta la filosofia d'això, doncs és aquests universos compartits, però que ben bé no arribem mai a posar junts, doncs que una vegada algun creador doncs diu, doncs per què no anem a provar a veure com surt aquest invent, no? És, com has dit tu abans, totalment, normalment es dedica sobretot a la promoció i a una miqueta a mirar a veure si l'audiència d'una o altra doncs puja amb la incursió del personatge principal, anem a dir, de la sèrie que té èxit, no? Això és un crossover, i hem posat la música i Superman, que és una de les últimes pel·lícules que hem pogut veure del món superheroic en el que realment no s'havia fet mai, i hem vist tot una sèrie de personatges que venen cadascú amb la seva història i amb el seu univers i que conflueixen en una mateixa pel·lícula. No?
Crossover de voler dir creuament. No?
Sí, vol dir cruïlla.
Cruïlla.
Vol dir cruïlla.
Doncs ja tenim un nou concepte que apuntem al diccionari, Marc.
Un altre més, i passem a un altre una miqueta diferent i bastant novedós, perquè és una d'aquestes paraules que s'ha incorporat últimament i que es diu binge-watching.
You know, when I was your age, only thing I had was right here. And I knew who I was. I was a rancher. I'm not smart enough to tell you how to live your life. That's for you to figure out. But I do believe that one of these days you're going to wake up and know exactly who you are. Or you wake up one day and find yourself eating quinoa. Whatever in the fuck that is. Rooster, go along.
Oh, you were a linebacker, Dad.
That day we did it all. Played both ways.
Yeah, that means something different nowadays, Dad.
Bé, això és el tràiler d'una nova sèrie que s'han estrenat a Netflix aquesta setmana, que es diu The Ranch, que és una sèrie original de Netflix amb l'Aston Kutcher de protagonista, i la veu, aquesta veu tan profunda, no era en Joan Moret, era en Sam Elliott, un d'aquests actors americans que... Un d'aquests actors americans, doncs, que ha fet moltes pel·lícules de l'Oest, també, sobretot, i que aquesta pel·lícula de Ranch, que és aquesta nova sèrie, trobem l'Aston Kutcher i el Danny Masterson, que l'Aston Kutcher és un personatge que regressa després de tenir, torna a casa després de tenir una carrera futbolística, doncs, a fallida, no? I torna a casa seva per agafar les regnes del seu negoci familiar, que és un ranxo. És una comèdia, jo suposo que bastant blanca, dels productors d'un d'ells del Dos Hombres y Medio. Bé, parlàvem d'aquesta sèrie i sobretot perquè és un concepte que Netflix ens ha posat últimament al davant, que és això del binge-watching. Què és això del binge-watching? Abans parlàvem de la marató, de veure sèries d'una tirada, d'aquest en castellà diríem un atracón, no? I això és el que vol dir binge, és atracar-se de veure una cosa contínuament, quasi bé sense parar, no? És veure múltiples episodis d'un programa de televisió, d'una sèrie, una darrere d'una altra. Aquest és el concepte. Jo volia parlar una miqueta d'això perquè aquestes cadenes que s'estan incorporant ara, dir cadenes o dir plataformes digitals, com poden ser Hulu, Amazon, Netflix, sembla que més endavant, no sé si aquest any o l'any que ve, veurem que l'HBO també s'implanta a Espanya i també podrem veure a través de plataforma, doncs estan canviant una miqueta el paradigma de com s'han de veure les sèries i com hem de veure una pel·lícula en parts, no? Jo crec que ara aquesta oferta que teníem de cada setmana un episodi, que això ho veiem fins ara, doncs això està canviant.
Sembla... costa molt de parar, eh?
Sí, sí, costa molt de parar perquè aquest senyor de Netflix va crear una cosa que està molt bé. Quan surten els títols de crèdits et donen 15 segons per parar la reproducció o començar a veure el capítol següent, i ja quasi bé no t'has adonat que ja estàs veient el capítol
següent. Bueno, ho estàs fent així, ai, no me da tiempo.
Sí, sí, no, costa arribar fins al...
La qual cosa és fatal, ja em perdonaré, perquè la gràcia de la ficció serialitzada és que es vegi per capítols i que, per tant, doncs, hi hagi un temps d'espera entre capítol i capítol.
Però som molt lletracones, nosaltres.
Sí, però els capítols tenen cliffhangers, que ja n'hem parlat, al final dels capítols o al final del que són les seasons, les temporades, per alguna raó, és a dir, per crear aquesta ansietat.
Sí, la narrativa del guió, perquè està preparat
i
perquè...
Més, I a més, és diferent una sèrie que dura 25 minuts, que dura 45 minuts, l'estructura del capítol és diferent, està pensada d'una manera, i aleshores nosaltres això, fem binge-watching d'aquest, ens ho carreguem per... I clar, i els senyors que s'han estat allà trencant el cervell...
Trencant el cap.
Per intentar... Que no tingués cap i peus, nosaltres...
És que els éssers humans són uns viciats.
Amb reserves, vull dir... Sí, sí. No. Això passa amb tota aquesta incorporació. Ara Netflix, aquesta setmana passada, va incloure entre pel·lícules i sèries, em sembla que van ser 138 títols nous, no? Però no tot títols nous, sinó segurament recuperats d'altres cadenes que ells han agafat els drets. Bé, amb moltes de les sèries que nosaltres coneixíem fins ara, sí que hi havia aquesta estructura en el que hi havia les pauses publicitaris, aquells moments en què els gags s'havien de tallar potser en els moments de la comèdia cada 8 minuts, hi havia d'haver aquell moment del tall de la publicitat. Això ara doncs ens hem trobat que ja directament quan s'estrena per una d'aquestes plataformes ja es planteja i es plantegen d'una altra manera, que és fer-ho d'aquesta manera més seguida. En el cas de en el cas del drama o de les sèries, com hem vist o com hem parlat aquí, sèries d'acció, sèries de el cliffhanger continua igual al final del capítol. El que passa és que Netflix el que fa és dir-te tu mateix, si vols continuar, continua allà, però si no, nosaltres t'hem posat el moment dramàtic en el final del capítol, que això ja s'estilava, ja es feia, no, però ara en comptes de fer-ho dues o tres vegades en segons quins segments del capítol, doncs deixen una narració bastant continuada sense aquests hiatus i que te'l situen només al final de l'episodi. Aquesta és la manera, això és el que dic jo, que és aquest tipus de canvi de paradigma. La manera de veure les sèries, doncs clar, és que es converteix en una cosa superimmersiva, o sigui, estàs tan ficat que és que, efectivament, el que deia la Cristina, costa arribar fins al botó de la pausa, no? I
o de comer, o d'ir al bany, o d'ir a
cenar... Anem botons per això, també.
I tant.
Bé, bueno...
No parlem de botons, Joan.
Tot té les seves avantatges, i no és una cosa que és allò que és molt intensa i que pots parar en qualsevol moment, doncs, botó i cap una altra cosa. No?
En qualsevol cas... ho ha de decidir la persona, si s'afarta o no s'afarta, no?
Sí. I bueno, que la gent no es pixi sobre, si us plau, que vagi al lavabo.
Duodinámico, resistiré, que sona al final de Atame. Sí, Joan...
Atame, així havíem d'acabar el programa, però és que
Joan,
se m'heu menjat
aquesta,
el temps.
Anda, que no has parlat durant tot el programa.
Sí,
Joan,
clar,
aquesta cançó l'has demanat tu per acabar la teva secció. Vinga,
no,
comencem.
Era per acabar el programa, no per acabar la secció.
La teva secció, en aquest cas.
Ara hem d'anar aquí
a corre cuita.
Tens 3 minuts i mig.
T'ho he dit abans,
això,
no parlis,
no pot ser,
vola.
És que jo ara m'havia de posar seriós. I com ho faig? A veure, com canvio el rictus jo ara?
Ets un professional.
Us volia recomanar dues pel·lícules. Una, ens anem a Girona. Tenim música o tenim alguna cosa? Què tenim? No tenim res. Invitación. The invitation.
You've been acting so suspicious of our hospitality.
Prou de l'Almodóvar.
This beautiful moment is upon us. Tonight is the night our faith is made real. Doesn't feel safe here.
Ara. No, clar, perquè és hi ha el clímax aquest de la música, ho heu notat, no? Ho he posat expressament. Això és The Invitation, La Invitació. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que es va endur la Maria, no... Bé, la Maria, ja m'enteneu, el premi gros del Festival de Sitges, que es diu Maria, no és una galeta, sinó el robot del Fritz Lang. Tots ho teniu present, no?
Tots.
D'acord, doncs... tenim estrena mundial, s'estrena a tot el món avui dia 8 d'abril. Això arriba a tot arreu simultàniament, perquè aquesta és una producció independent que ho va petar, a part de Sitges, doncs ho va petar també amb un festival que està, és molt important dins el món del cinema independent, que és el South by Southwest d'Austin. I és una pel·lícula de terror psicològic de molt mal rotllo, o sigui que si us agrada anar-ho passar malament al cinema, aneu a veure aquesta pel·lícula on hi ha uns convidats en un sopar que és un sopar molt tan bo, tan excels, que veuen a venir que allò no pot acabar bé de cap manera. Diuen, per què ens han preparat un sopar tan bo? Doncs això, penseu-hi, si mai us conviden a dinar i són molt generosos amb el bufet, doncs penseu que hi ha alguna cosa que potser hauríeu de fotre al camp abans d'arribar als cafès. Aquesta és una de les propostes que fem. La fan a Girona, al cinema del Carrefour. Si no voleu anar tan lluny, dijous a Lloret tenim també una altra proposta per a fer-vos. Estem parlant, i ara sí que em poso seriós, és de l'Hijo de Saúl, la pel·lícula guanyadora del passat Festival de Cannes i una pel·lícula que ha despertat consciències arreu on s'ha projectat. Aquest dijous la tindrem a Lloret, suposo que tindrem més temps de parlar-ne a la ràdio amb una entrevista com Déu mana.
Te l'està demanant.
Recollim la demanda.
No, sisplau, que és molt seriós això. Estem parlant de la pel·lícula que ha guanyat també l'Òscar a la millor pel·lícula de parla estrangera i que és una aproximació a l'horror dels camps d'extermini nazi. Lliga molt amb l'obra de Neus Català, o sigui que aquest és el programa doble que tenim.
Doncs posem aquí el punt i final en aquest Cada Cultura. Moltíssimes gràcies a tothom, Paco, Adeu, Cristina, Joan i Marc, Eduard, el control.